Molt bona tarda, són les dues. Mals pronòstics per a l'economia.
Notícies migdia. Núria García.
L'economista sabadellenc i exdegà del Col·legi d'Economistes de Catalunya, Joan B. Casas, augura que l'economia entrarà en recessió tècnica aquesta tardor. És l'anàlisi del context actual que ha fet avui el programa El Cafè de la Ràdio, en la qual també ha dit que la situació actual és fruit de la combinació de factors, en especial de la forta inflació.
La inflació del 10%, doncs, és un percentatge que feia molts anys que no es veia. La inflació és un element molt pertorbador de l'economia. Fa perdre competitivitat i perjudica molt a tota la societat i especialment a les classes, diguem-ne, populars i treballadores. Això ja ens fa preveure que probablement tindrem una tardor una miqueta conflictiva.
Tot i estar convençut de la frenada de l'economia, Casas no s'ha volgut aventurar en si la situació s'allargarà molt o poc en el temps. La conjuntura actual centrarà bona part del Notícies Migdia d'avui, on les patronals també aportaran la seva visió sobre l'escenari que vivim. Altres temes que tractarem són els possibles efectes negatius de les bonificacions, volíem dir, del transport públic, o el 40è aniversari de l'ADENC. Tot amb l'ajuda del Toni González a les vies de so.
Notícies Migdia. La informació en 15 minuts. Els serveis.
A aquesta hora hi ha trànsit fluid arreu de les carreteres catalanes. Segons informa el web del Servei Català de Trànsit, no hi ha cap incidència a aquesta hora. Pel que fa al transport públic, com funciona? Àlex Cubells, des del Transmet, bona tarda.
Bona tarda des del Transmet. Doncs en aquests moments, tranquil·litat a la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona, on no hi destaquen alteracions significatives. De moment, això és tot des del Transmet. Bona tarda.
La notícia del dia.
La temuda recessió econòmica es materialitzarà aquesta tardor, així ho preveu l'economista sabadellenc Joan B. Casas, tenint en compte l'elevat índex d'inflació actual. La principal incògnita ara mateix, però, és si aquesta recessió serà temporal o desembocarà en una crisi més profunda. Casas ha fet aquestes declaracions en una entrevista al Cafè de la Ràdio, on també ha plantejat possibles solucions. Karen Madrid, bona tarda.
Bona tarda. De moment s'estan aplicant descomptes en el preu de la gasolina i s'estan apujant els tipus d'interès. Per l'exdegà del Col·legi d'Economistes de Catalunya, però, aquestes mesures són clarament insuficients a llarg termini.
És molt fàcil controlar la inflació de demanda. Apujant els tipus d'interès, la gent consumeix menys, per entendre'ns. Però quan en aquest cas la inflació ve donat per un tema com l'energia, que només es pot solucionar a partir d'una substitució de les fonts bàsiques d'energia, home, això no es fa d'un dia per l'altre. Això no es fa d'un dia per l'altre. Per tant, tots ens podem omplir la boca d'energies renovables i ho hem de fer-ho, i ara ens podem penedir del que hem fet fins ara, però això no és un dia per l'altre.
Mentre no arriba aquest canvi de paradigma, que Casas ja preveu que no es porti a terme en grans països com la Xina, caldria regular, això sí, el preu de l'energia.
Jo penso que es pot regular el preu perfectament. Escolta, en la nostra societat hi ha molts preus regulats. Sempre i quan, insisteixo, hi hagi una causa que ho justifiqui, perquè regular els preus de vegades no és més profitós. Però en aquest cas, doncs, es pot regular el preu i es pot posar un impost absolutament que d'alguna manera o altra limiti aquests beneficis caiguts del cel. El procés de nacionalització és un procés molt complicat i probablement llarg.
En paral·lel, Casas considera imprescindible que s'intensifiqui la producció i que s'aposti pel desenvolupament tecnològic, una via, diu, on es podrien trobar solucions per reduir l'escalfament global.
I enmig d'aquest context, les patronals de Sabadell es mantenen a l'expectativa i demanen no fer alarmisme. Els presidents de la Cambra de Comerç i el CIESC, Ramon Albaric i Alicia Bosch, opinen que no es poden fer previsions a molt llarg termini perquè la situació és ara mateix molt canviant. Helena Molist, bona tarda.
Bona tarda. La presidenta del CIESC recorda que l'exercici passat va començar amb la inflació en negatiu i es va tancar amb una taxa per sobre dels 7 punts. No obstant això, admet la incertesa actual. Per això insta els organismes competents a no fer anàlisis de llarg abast. Alicia Bosch.
Sí que hi ha elements de macroeconomia que no són massa favorables, d'acord? Però jo no m'atreveixo a, i no és bo tampoc, a titllar un escenari de catastròfic, ni molt menys, no? Sí que hi ha elements que a priori no són del tot positius o no són positius, vale? Llavors, però caldrà anar veient més a més.
A la mateixa línia s'ha expressat Ramon Albaric, president de la Cambra. Creu que el consum es frenarà en els pròxims mesos per l'augment dels preus, però afegeix que, de moment, això no s'està traslladant a l'àmbit productiu. Per evitar-ho, demana que no es llencin missatges alarmistes.
Temo que els missatges que s'estan donant són massa alarmants i que puguin fins i tot ser causa de que es produeixi això que s'anticipa, no? Però la veritat és que en general no ens arriben notícies d'una excessiva preocupació. Per què? Perquè les xifres a curt termini encara no reflexen aquesta preocupació que aquests experts estan intentant traslladar a l'economia.
De fet, els empresaris de l'àmbit del Ripoll i la Riera de Caldes han millorat les expectatives de cara al tercer trimestre de l'any. Així ho recull l'última enquesta de clima i confiança empresarial, elaborada per les principals patronals locals, Banc Sabadell i l'Ajuntament. Es redueix el pessimisme dels empresaris de cara al tercer trimestre, tot i que per sectors, la indústria i la construcció mantenen una visió més negativa que la resta.
Notícies migdia. 15 minuts d'informació.
Les 2:07, l'Escola d'Educació Especial Francesc Bellapart comença el curs amb el servei sanitari consolidat per part del personal de la unitat del pacient crònic complex i paliatiu pediàtric del Taulí. Pau Durant, molt bona tarda.
Bona tarda, Núria. Després de la prova pilot de l'any passat, el Centre Educatiu dels Marinals corrobora que l'atenció sanitària a l'escola mateix manté els alumnes més relaxats. José Vicente Serna, coordinador de la unitat, diu al programa al matí que la teràpia és més eficient fora de l'hospital.
Posar en el mateix lloc a personal educatiu, fisioterapeutes, especialistes, pediatres, infermeres, tots a la mateixa habitació, explorant el nen, parlant del nen, parlant amb la família, clar, tota la informació, tota l'estratègia terapèutica, totes les adaptacions són més, seran més eficaços, eficients i molt més segures també.
L'equipament educatiu posa al davant la prioritat de la salut al mateix nivell que l'educació. Amb aquest sistema s'està aconseguint que les famílies tinguin una millor visió de la situació alhora que els simplifica la logística. Des de la unitat del Taulí són conscients que la visita a l'hospital no és una experiència que l'infant consideri agradable. Gairebé un de cada tres dels 150 alumnes té pluridiscapacitat.
I la DINCAT vol participar en el desplegament del decret d'inclusió per garantir que les famílies tinguin la possibilitat d'escollir la millor escola pels seus fills.
El gerent d'aquesta Federació d'Entitats de Persones amb Discapacitat, Víctor Galmés, n'ha parlat al Cafè de la Ràdio.
Sí, nosaltres el present que defensem és que sigui una decisió de les famílies i que, evidentment, animar que quan més puguin anar a una escola ordinària i estar participant del Consell de la Societat, millor, però també ens trobarem a casos en què decidiran estar a una escola d'educació especial. O fins i tot, perdó, que en una etapa de la vida la solució és una o la situació és una i després, a una altra etapa de la vida, la situació canvia.
El nou decret d'inclusió s'ha començat a aplicar creant 28 centres CESIR, que ofereixen recursos, assessorament i professionals a l'escola ordinària amb alumnes amb discapacitat. Al Vallès Occidental n'hi ha dues, les escoles Fàtima i Crespinell de Terrassa.
Tota la informació a Ràdio Sabadell.
L'Associació Promoció del Transport Públic alerta que la gratuïtat i les bonificacions dels abonaments no repercuteixin en el servei.
L'entitat demana que el govern espanyol compensi el dèficit dels descomptes que s'apliquen des de l'1 de setembre perquè els operadors no deixin d'invertir. El seu president, Daniel Pi, n'ha parlat al Cafè de la Ràdio.
Que realment la mesura de la rebaixa no redondin el servei, i això és que qui ha decidit aquesta mesura, que és govern central, posi els recursos econòmics suficients i de manera ràpida.
En el cas de Sabadell es calcula que l'ATUS deixarà d'invertir 150.000 euros amb els descomptes aprovats fins al 31 de desembre.
Més coses, l'Associació per la Defensa i Estudi de la Natura, l'ADENC, celebra aquest any el seu 40è aniversari. Des de la mateixa entitat han afirmat que no faran cap acte especial de celebració, sinó que aquest ha de ser un any de lluita.
Des de l'ADENC expliquen que tot i haver guanyat batalles durant la seva història, com per exemple la campanya a favor de la bicicleta a finals del 80, aquest no ha de ser un any de festa, sinó de seguir lluitant pel territori. Joan Carles Salles, president de l'entitat, explica en quin projecte estan centrats actualment.
Reclamem tres estacions de tren que és molt importants. La primera, la de Can Llong, a Sabadell. Aquesta estació atendria a unes 15.000, 20.000 persones que viuen al barri de Can Llong, que és un barri d'iniciativa pública i que es van comprometre a fer una estació. Però hi ha dues estacions molt importants al Vallès, que són molt importants per Sabadell i pel Vallès, que són l'estació de Volpelleres, a Sant Cugat, que és un lloc on es troba els ferrocarrils catalans amb la Renfe, a l'eix de la B30, i l'altra és l'estació d'aquesta Volpellera es connecta amb la línia amb Sabadell, i l'altra és la que connecta amb la línia Terrassa dels Catalans, que és l'estació de l'Hospital General de Catalunya.
A banda d'aquesta campanya, Salles ha explicat al programa Al Matí que lluitaran perquè no s'alteri el perfil ni la biodiversitat del riu Ripoll durant aquests pròxims anys, tot fent referència a la construcció del Surf City.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca, també a les xarxes socials.
Sabadell ha perdut un dels seus pallassos més il·lustres, Pere Elias, el també anomenat el pallasso Perico Nas de Mico, ha mort a l'edat dels 54 anys. Elias també era el propietari de l'empresa Impremtes Elias del carrer Agricultura al barri de la Creu Alta.
Des de l'entitat Disbauxa, organitzadors del Carnaval ja han mostrat el seu condol per un dels membres de l'entitat que també s'encarregava d'amenitzar el dissabte del cap de setmana de Carnaval. Joan Carles Cosidó, president de Disbauxa, afirma que Elias era una persona de ciutat compromesa amb la cultura clown.
Era una persona molt, molt, molt de ciutat, molt de Sabadell, i llavors era com, ja era com molt conegut, no? Vull dir que, i llavors per nosaltres ja sempre ens anava molt bé, perquè ens ho feia bé, ens tractava molt bé, i la veritat és que els nens, per nosaltres el més important és que els nens s'ho passaven molt bé, i nosaltres també.
El mateix Cosidó ja ha avançat que el pròxim Carnaval es recordarà la figura d'Elias durant el pregó.
Endinsa't al mar de Sabadell, on hi trobaràs peix i marís fresc de proximitat, de la màxima qualitat, i on les teves compres seran més àgils que mai. Vine a veure'ns a Rambla 135B i emporta't el mar a casa. Slow Fish, arrelats al mar.
Ràdio Sabadell. L'actualitat en 15 minuts.
Continua la polèmica pels actes de la Diada. Els consellers d'Esquerra al govern no assistiran a la manifestació organitzada per l'ANC.
D'aquesta manera tanquen files amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès, qui fa uns dies ja va avançar que no hi assistiria, al·legant que la manifestació va en contra del govern que presideix. A diferència dels republicans, tots els consellers de Junts a l'executiu han confirmat que sí que serien presents a la mobilització amb motiu de l'11 de setembre.
A tot això, la presidenta de l'ANC, Dolors Feliu, ha negat que la manifestació de la Diada sigui excloent, com han apuntat alguns dirigents d'Esquerra.
Feliu ha assegurat a la cadena SER que la mobilització té un to crític, però subratlla que precisament això és el que fa avançar el país cap a la independència.
El Consell General del Poder Judicial enceta avui un nou curs en funcions per quart any consecutiu.
Els actuals vocals haurien d'haver estat substituïts el 2018, una situació que les mateixes associacions judicials qualifiquen d'anomalia democràtica. Enguany, però, l'inauguració estarà marcada per la negociació per consensuar els noms dels dos magistrats que l'òrgan de govern dels jutges ha de designar al Tribunal Constitucional.
El temps.
La previsió meteorològica, Jordi Cruz, bona tarda.
Hola, bon dia. Avui tindrem en general el cel mig ennuvolat a Catalunya pel pas de núvols alts, també pel creixement de nuvolades a zones de muntanya, especialment cap a la serralada prelitoral. I serà aquí, a la serralada prelitoral, on aquesta tarda pugui caure algun ruixat aïllat, intensitat entre feble i moderada, que també pot afectar el sector més oriental del Pirineu i del Prepirineu, i especialment el massís del Port, on fins i tot podria ser d'intensitat forta i anar acompanyat de tempesta i de calamarsa. Avui la temperatura és una miqueta més baixa, ha de continuar fent calor, però una miqueta menys que ahir, i a més també baixarà l'aixafogor, especialment cap a l'interior. Demà una jornada amb núvols, segurament sense precipitació, i amb temperatura que encara serà una miqueta més baixa. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Un quart de tres, marxem. Fins aquí el Notícies Migdia. Recordeu que podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora, a les xarxes socials i a partir de les 7 al Notícies Vespre. Nosaltres ens hi tornem a posar demà, a partir de les 2. Que vagi bé, adéu.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm